Investigació. Acció d'examinar amb detall uns fets, unes circumstàncies o uns indicis per esclarir-ne les causes, determinar-ne els responsables o descobrir allò que es considera ocult o desconegut. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí Francesc Garriga.
La tarda de Catalunya Ràdio.
I avui fem el cafè amb la Barriera. Bona tarda.
Bona tarda.
Fem molts dies que no ens
molts
veiem,
ara. Molts dies. Jo no, m'he sentit una mica despreciada, eh? Haig de dir, rebutjada.
No, home.
I vas ser la meva ferida infantil?
No. Però, escolta'm, no hem coincidit
no
perquè no...
Hem passat algun, coses.
T'hem dit alguna altra idea de venir? No, és que,
i no podia.
Ets una dona molt ocupada,
és veritat,
també.
És veritat.
No falla...
I qui va ser Villa Pirdi Sucilla?
No, no l'has
perdut. De castigar una mica.
No, no hi ha càstigs aquí. L'Òscar Fernández falla menys, però algun dia... President dels noticiaris, bona tarda.
Bona tarda. M'agrada molt que no hagi de ser jo qui t'apreta, que ja l'Alba ja hagi agafat el relleu i ja hagi entrat allà directament amb una entrada directa al turmell, eh?
Aquí la confiança es va desenvolupant.
Deus llavors això, ens clar,
estem a final de temporada.
Endavant, Alba. No, jo haig de fer menys coses. Si tu l'apretes ja, jo ja haig de fer menys coses.
9 mesos. Perfecte. Heu tingut un dia distret avui, eh?
Si fos només avui,
no, home, però
perquè
avui...
portem uns quants, sí, avui maco tot. Sí, sí, embolica que fa fort des de primera hora.
Doncs mira, avui és dimecres 27 de maig i estem pendents d'això. Perquè ja hem llegit la interlocutòria.
Sí, és el document que ha justificat l'entrada de la Guàrdia Civil aquest matí a la seu del PSOE. Per cert, una entrada que encara dura a aquesta hora. Encara no han sortit els agents de la seu de Ferraza, a Madrid. Doncs en aquesta interlocutòria a la qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, el jutge diu que els socialistes van posar en marxa una operació per boicotejar les investigacions que esquitxaven l'entorn de Pedro Sánchez arran de la imputació de la seva dona.
I mentrestant, la negociació segueix en marxa.
Bé, el Departament d'Educació i els sindicats de l'ensenyament s'havien de reunir a aquesta hora per mirar de desbloquejar el conflicte al sector. Ens diuen que la reunió començarà amb mitja hora de retard. No és que hi hagi hagut cap problema, però coses d'agenda, mitja hora, per tant, ara mateix no estan reunits, sinó que serà d'aquí a 30 minuts. Avui, però, mestres i professors han tornat a fer una nova vaga general a tot el país i, a més, han fet una prova de força, perquè a aquesta hora mantenen tallades les autopistes AP7 i l'autovia A2 en diferents punts del país, cosa que provoca cues quilomètriques en diferents punts, a Salt, a prop de Lleida, també a Torredembarra, vull dir que hi ha molts llocs on els professors mantenen tallades aquestes vies i, a més, les pensen mantenir tallades fins que s'acabi la reunió d'aquesta tarda.
Doncs tindrem un ull posat a tot plegat. I els esports, avui és el dia d'Alexia Putellas.
Sí, a les 7 d'aquesta tarda, el Johan Cruyff, Barça-Reial Societat, que seguirem en directe a Catalunya Ràdio, en un especial Tot Costa, fins més enllà de les 9, és l'últim partit de l'Alexia Putellas amb la samarreta del Barça, davant la seva afició. Després que aquest migdia ja s'ha fet un acte al Camp Nou, amb la família, amb l'estaf, amb les companyes i amb els seus 38 títols aconseguits en les 14 temporades que ha jugat al Barça.
Ara també nosaltres acomiadarem Alexia Putellas i de la resta, aquesta tarda, de què estarem pendents?
Doncs a banda de seguir qualsevol nova informació relacionada amb la tempesta judicial contra el PSOE i d'estar pendents del resultat de la reunió entre sindicats i el Departament d'Educació, també ens fixarem en possibles avenços en l'intent per arribar a un acord de pau a l'Orient Mitjà. La televisió iraniana ha informat aquest migdia que hi ha hagut un primer pas que automàticament ha fet baixar el preu del petroli, és a dir, que tothom està molt pendent de si hi ha o no resultats en aquestes negociacions.
Aviam, doncs, si passa, aquí t'ho explicarem. Òscar Fernández, moltes gràcies.
Igualment, adeu.
Fins demà.
Sembla els Bridgerton, sabeu? Una sèrie que...
Sí, que pressionen
ells, és veritat. Violí,
ai, sí, és molt així.
A veure, a veure.
No sé si m'agrada,
va ser la pitjor versió dels himnes del Barça que he escoltat.
És que no pega.
Espera, espera, espera.
Puc, ara hi ha com una guitarra de
fons, no? Sumant instruments.
Ara, ara.
Ep, aquest canvi de to.
No, no, és que la deixaré sonar tot, Enric. Diu, va, que s'acaba, la deixo sonar tota. Ai, 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 aquest final.
Aquí ja és
una massa.
No massa, no massa la seva petjada. Saps?
Em diu l'Enric que només es pot posar un cop per dia, aquesta. No tenim més drets. Va, aquesta tarda el Barça acomiadarà de forma definitiva davant l'afició Alexia Putellas en l'últim partit que jugarà amb la samarreta del Barça. Al matí, al migdia, de fet, s'ha fet el comiat més institucional a la gespa del Camp Nou.
Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar, era aquest. I per això també aquesta decisió, perquè per com entenc jo el Barça no em veia d'una altra manera i no donar-ho al 100%, entenent al 100%, com ja he dit, que és portar-te al límit i reinventar-te i fer-ho amb la màxima energia.
La capitana marxa del Barça després de 14 temporades. Judit Pastor.
Sí, Alexia se'n va per la porta gran amb 232 gols i després de convertir-se en la jugadora que ha aconseguit més títols al Barça, fins i tot més que Leo Messi, eh? Ha aconseguit Alexia Putellas amb la samarreta blaugrana 38 títols, 3 més que Messi, entre els quals 4 Champions, 10 Lligues, 10 Copes de la Reina i, a més, s'ha convertit en la primera jugadora de l'Estat a guanyar una pilota d'or. De fet, en té dues.
Alexia, que és un nom que ha transcendit fins i tot els aficionats al futbol, no? S'ha convertit en un esportista referent, segurament perquè és la primera futbolista catalana que va assolir aquesta...
I segurament deu ser com... Jo recordo quan jo era més petita i em comprava, em demanava samarretes del Barça gairebé com per pressió social, perquè és el que tocava a l'època, no sé què, i us vaig explicar un dia que m'encantava l'Eto i em encantava l'Eto i tal. Que també hi ha moltes nenes que haurà sigut com la seva primera samarreta de veritat volguda, d'acord, referent amb el nom d'Alexia. Jo ja sé que jo no soc molt futbolera, però he estat escoltant i seguint una mica el seu comiat. Perquè, bueno, com per carinyo, no?, una mica, en plan, sí, mira, molt maco, està molt bé, perquè és un referent, perquè és fantàstic. I ella deia aquesta cosa de no fer tap, no?, que també se n'anava com per deixar pas, i espero que no ho digui per cada bé, jo me la crec de veritat, i em sembla que molta gent podria donar-li una volteta, això, i fer exactament el mateix. Sí, m'ha semblat un molt bon punt, en plan, pensem una mica en aquesta cosa de fer tap tota l'estona.
Tens noms al cap?
Uns quants, però me'ls estalviaré, que aquí soc seccionista i no tinc un paper privilegiat.
La Rut Vilà ha estat seguint això, la nostra companya. Rut, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Això de no fer tap, ho diu de veritat l'Alexia?
Sí. De fet, mira, és l'expressió exacta que utilitzàvem ahir al Tot Costa quan es va publicar el vídeo de l'adeu d'Alexia, que ens va coincidir durant el programa. L'havíem estat esperant tot el dia, però va coincidir en hora del programa i era l'expressió que fèiem servir. De fet, l'Alexia això ja ens ho va dir quan va signar aquest últim contracte, que la seva sensació era que aquest seria un cicle i que aleshores deixaria pas a les del darrere. I avui, quan explicava, quan rumiava si ara, si no ara, si era el moment o no era el moment, deia... I en aquesta final de Champions he vist les jugadores del futur i he vist que ja estava. Que amb aquestes guanyarem igual i que jo podia marxar, fer aquest pas al costat, que teníem el futur assegurat. Ha dit, nosaltres hem fet història o alguna cosa així, però aquestes es menjaran al món.
Tant de bo.
I amb aquesta sensació, sí, amb aquesta sensació, fa aquest pas al costat Alexia, perquè aquestes també que pugen per al darrere, doncs, facin ara el pas endavant i currin, perquè l'Alexia, si alguna cosa té, és que és una jugadora super treballadora i treballin tot el que l'Alexia ha treballat per aconseguir també que els títols del Barça continuïn les pròximes temporades.
Hi ha hagut molta llàgrima avui al Camp Nou?
Mira, una minereta personal, que és que jo al principi m'ha caigut una llagrimeta.
Què
i
dius?
Estava amb la Solana. Sí, estava, sí, quan parlava del seu pare i així.
Clar, és que gairebé està prohibit no plorar.
Clar, saps? No, t'emociones.
Sí,
però clar, estava amb la Solana i jo tot just abans m'he posat crema solar. I sabeu que quan entra la crema solar als ulls, llavors no atures. I la gent havia pensat, mira aquesta Madalena com plora. Però, sí, la primera s'ha convertit en plorar tota l'estona, però això ja era per la crema solar. Però, no sé, Serra Jordi, Vicky, Patri, allà ara a la tribuna, tots els que són molt... I Alexia, ja no t'ho explico. Tots els, tots els que són molt pròxims d'Alexia, allà tothom plorava. Sí, sí.
I a la tarda, no sé si també plorarà l'afició del Barça quan s'acomiadi ara ja definitivament d'ella, a les 7. A més, un partit que podrem seguir al Tot Costa avui.
Sí, perquè fem un especial, allarguem un pèl més, perquè clar, el partit acabarà més o menys quan acaba el Tot Costa.
Clar.
I aleshores, a la part final del partit, hi haurà un moment... Ens diuen que serà breu, però vaja, hi haurà un moment de parlaments d'Alexia, de que es tornin a veure alguns vídeos d'homenatge a Alexia i que pugui fer el comiat amb l'afició, que jo crec que és el d'aquest matí, evidentment segur que li feia il·lusió, però que el que li fa més il·lusió és aquest amb l'afició. Serà finalment el Johan, no sé si és per temps o què ha passat, que no s'ha pogut obrir el Camp Nou, que hauria estat fantàstic, no?, per fer aquest comiat a Alèxia. Serà el Johan on ha jugat la majoria de partits Alèxia en aquesta última etapa de la seva carrera professional. I mira, ja abans del Tot Costa jo vaig entrar a mirar si hi havia entrades i en quedaven unes quantes, i a les 8 que em van acomiadar del Tot Costa vaig tornar a entrar i sold out.
Clar.
Vull dir que la gent, quan va saber que Alèxia anunciava que avui era el seu últim partit, es va afanyar a comprar entrades, i per tant segur que a les 7 aquest partit contra la Reial Societat és ple. I ja els en queda un encara, que és el cap de setmana, que és fora, però Alèxia ja ha dit que aquest, el d'avui, serà el seu últim partit amb el Barça, i que mira, no ens volia donar gaire pistes de futur.
Passa per aquí davant de la ràdio, de l'estudi, una senyora ben vestida amb la samarreta del Barça i una bandera del Barça. No sé si ha...
Fa
molta pinta d'anar a donar sopar.
Va cap al Johan, segur. Sí, sí, sí. Doncs te la trobaràs, Ruth, ja la saludes de parlar amb aquesta senyora, sí. Us escoltarem al Tot Costa. Moltes gràcies.
Gràcies.
Alèxia s'ha convertit en un referent del Barça, en una estrella mundial, en una futbolista professional ben pagada, que ha guanyat tots els títols possibles, però va començar quan el Barça femení encara no era això. De fet, en els seus inicis, el Barça era un equip que no era pràcticament ni professional del tot, començava a professionalitzar-se, i als seus inicis va coincidir, per exemple, amb l'Olga García, que també va jugar al Barça en aquells primers anys d'aquesta etapa gloriosa. Olga, bona tarda.
Bona tarda.
Tu avui has estat al Camp Nou. Has estat una de les que ha vessat alguna llàgrima?
He intentat que no. Sí que el vídeo ahir va ser emotiu, però ja la veritat és que ha estat difícil, però no se m'ha escapat.
Clar, tu vas coincidir amb ella en dues etapes, però en la vostra primera etapa, que les dues éreu molt joves...
Sí.
Imaginar-se que una futbolista del Barça es retirés igual que es retira un jugador del masculí, no?, amb la mateixa transcendència, amb el mateix bombo, obrint programes de tele, de ràdio... Això llavors era impensable per vosaltres.
I aquesta jo crec que és l'evolució que marca el per què l'Alèxia avui ha tingut això. Crec que ha estat, i ho he dit abans, en el millor moment del Barça i ha estat present en totes les fites més importants del club, des que va arribar en el 2012 fins que després, doncs, ahir va decidir marxar. Si t'hi fixes, és una essència que al final és recíproc, Barça i Alèxia, i Alèxia i Barça, i si t'hi fixes, en els partits més importants que es decidien les coses, sempre està el seu nom present. Així que jo crec que en aquell moment era més un hobby en el 2012, perquè la secció femenina no es va fer professional fins al 2016, però clar, tu jugaves perquè realment et donaven alguna cosa, però ja estaves bé. Però jo crec que ningú s'imaginava, doncs, tota aquesta evolució, però també han picat molta pedra i és el motor d'aquest creixement.
Com era el Barça pre-Alèxia? Quan tu el 2010 arribes, sabent tu després com ha evolucionat, quines són les grans diferències a nivell de logística, d'entrenaments, de desplaçaments, d'afició? No, com ho recordes, llavors?
Ha plogut ja molt, però sí que, clar, jo arribo al 2003 a la base, i després ja, quan passo per totes les categories fins a arribar al primer equip, que això passa en el 2011, que és quan guanyem la Copa de la Reina, i sí que els entrenaments, clar, la roba era potser la cara d'Adam del masculí, eren moltes d'aquestes coses que al final, doncs, no se li donava la mateixa importància. Sempre formava part al Barça del club, però tot i així, doncs, hi havia molts passos per recórrer. Sí que entrenàvem a les 8:30 a Hospitalet Nord, eren uns horaris més nocturns, fins que després ja vam començar, doncs, a entrenar a la ciutat esportiva, però ja et dic, el pas més important o més gran que vam veure va ser quan en el 2016 se'ns comunica que passem a ser una secció professional, i ja, doncs, tot el que veies que tenien els infantils, els cadets, que era vestuari propi, instal·lacions, un staff molt més gran, al final per nosaltres era solament el Xavi Llorenç i la Berta. Sí que després hi havia certes persones de l'staff, però no com ara, que tu ara veus i fa goig aquesta evolució. Per això et dic que ha canviat molt i a positiu.
En aquella època, ara ho deies, vosaltres teníeu menys infraestructura que un equip infantil.
Bueno, i han dit això, o sigui, això que has dit d'heredar la roba, les samarretes del Barça, em sembla molt bé. Espero que almenys li donguessin dos rentadoretes, la veritat.
No l'ho haxi, però, ostres... En el moment en el que jo, per exemple, arribem, que era el 2003, jo recordo que abans, quan estaves a la base, doncs es pagava una quantitat que no sé si eren 30 euros al mes o així. I llavors, doncs, tot això, doncs, tenies roba i tenies totes aquestes coses. Aleshores, clar, tu ara veus tota aquella evolució fins que després nosaltres arribem a viure aquesta part de ser professional. Doncs clar, ha plogut molt, però sí que t'enorgulleix de veure tota aquesta evolució tan positiva, i sempre ho dic, el Barça ara mateix està consolidant-se i està aconseguint tot aquests èxits, però perquè al final va fer una aposta que els altres clubs van fer molt més tard, i aquest bagatge doncs ara mateix fa que el Barça sigui un club al qual doncs està guanyant-ho tot i és el rival a batre en totes les categories.
L'Alexia marxa ara amb un contracte ja important d'esportista d'elit. Sí. Aquella època, el 2011, per exemple, quan guanyeu aquesta Copa de la Reina, la majoria de jugadores tenien una altra feina.
Sí, jo recordo que estava estudiant a la Blanquerna, sí que crec que era, perquè jo vaig 92 i 2011, crec que coincideix més o menys 17-18 anys, i sí que jo ja, bueno, estàvem estudiant, crec que l'Àlexia també va començar a fer una carrera d'administració d'empreses, però sí que, clar, nosaltres teníem que estudiar i teníem que seguir jugant. Sí que, clar, ara ja després, a partir del 2015-16, ja la dedicació era plena, perquè en el teu contracte laboral ja, òbviament, doncs, feia que entrenaves pel matí, després per la tarda tenies potser que fer físio i coses d'aquestes, i ja passava a ser una estructura molt més professional. Però, clar, les quantitats econòmiques són molt més elevades, i això fa que des d'aquell any doncs la gent ja tingui dedicació plena.
Que marxi l'estrella, o una de les estrelles de l'equip, però la jugadora referent com l'Alexia, hi ha molta gent que diu, home, el primer equip masculí quan va marxar Messi es va notar un buit allà i un dolor i una absència. Creus que passarà el mateix, o l'equip femení ha sabut construir un equip més coral, per dir-ho d'alguna manera, que potser no serà tan traumàtic?
Sobretot perquè l'Alexia també deia que un dels motius en els que se'n va és perquè mira enrere i veu que això funciona sol, no?
Sí, jo crec que l'Alexia ho ha resumit molt bé. Ella decideix marxar-se ara perquè considera que a l'equip doncs també ara necessita doncs aquesta part de que les que venen segueixin creixent i apostant. Hi ha una base molt bona, però sí que al final és el que diem. Marxar del Barça és complicat. Justament li deia avui al Ricard, al seu tiet, que marxar del Barça és molt complicat. Els primers dies d'aquest nou moment són sobretot molt emocionals, perquè aquest sentit de pertenença que tu tens amb el Barça després d'ella 14 anys i jo 15, doncs quan te'n vas a un altre club les primeres setmanes són molt difícils perquè et veus en un context diferent, una samarreta nova, gent nova, però sí que crec que la base que ha construït el Barça ara és bona. Sí que ara és important doncs veure quina reestructuració o els fitxatges es fan, i després doncs a veure com segueix evolucionant. Però clar, el fet de que marxi l'Alexia és un nom que és una líder i que amb el pes del vestuari que té com a capitana necessitarà doncs un temps d'intentar doncs superar aquest moment emocional.
Olga García, excompanya de l'Alexia, exjugadora del Barça, també de l'Atlètic de Madrid de Llevant, moltes gràcies, una abraçada.
Abraçada, que vagi molt bé.
Un llegat, el d'Alexia Putellas, que al Barça i a Catalunya quedarà més enllà dels terrenys de joc, gràcies a jugadores com ella, ho deia l'Alba, ara hi ha nenes que en comptes d'haver d'emmirallar-se doncs amb, no sé, amb Lewandowski o amb Lamine Yamal, doncs es poden emmirallar ja no només amb l'Alexia, sinó amb l'Aitana i de més. Hem enviat una unitat mòbil amb la Matilde Seoane i la Marta del Cor a la primera escola de futbol 100% femenina del país, la Women's Soccer School. Marta del Cor, bona tarda.
Molt bona tarda.
Com se't dona?
A mi jugar a futbol?
Sí, clar, home, no t'hem enviat una escola de futbol.
Sí, però anava la Marta, que ho hem parlat abans de sortir, amb un outfit no gaire indicat,
no,
per posar-se
ja
a fer esport.
Ja, últimament no vaig gaire adient per els llocs on m'envieu. No porto bambes i tampoc crec que sigui precisament la persona que millor juga a futbol de l'equip, ni tampoc la millor caça talents, però sí que et puc dir que aquí jo veig bastant de potencial. Si més no les he vist jugar, però simplement venir a entrenar a 4:05 de la tarda sota aquest sol de justícia, que
no hi ha punt
d'ombra, el lloc on estem té molt de mèrit i, per tant, hi ha d'haver molta actitud. I actitud en tenen aquestes noies, aquestes 10 noies que juguen, com deies, a la Women's Soccer School Barcelona, que és un club 100% femení, ubicat a Horta Guinardó, i el club de futbol femení més gran de Barcelona. Tenen ja unes 300 jugadores.
Home.
Sí, això fa uns anys, a l'època de l'Alexia, que ha sigut impensable. M'han explicat que fa 10 anys, quan van començar, hi havia només 60 noies, i ara n'hi ha més de 300, entre les quals aquestes 10 que tinc aquí, que són de l'equip juvenil, que ara començaran a entrenar, quan nosaltres les deixem, i que bé, òbviament, estan comentant i parlen d'aquest comiat d'Alexia Putellas, que em dèieu que, bueno, que òbviament se sabia que passaria, però això no fa que deixi de ser una mica trist en el moment en què es realitza, no? En el moment en què veus, fa aquest vídeo en què s'acomiada. Com ho veu viure i veure ahir?
Doncs sí, és una mica com una gerra d'aigua freda quan ho vam veure, perquè tu et pensaves, sí, és veritat, doncs marxarà, tothom ho deia, totes comentaven, però realment no ho saps o no ho veus fins que no veus el vídeo, i doncs sí, és una pena, la veritat, que marxi, però li desitgem la millor sort del món.
I què ha significat per vosaltres l'Alexia? No sé si us ha inspirat. Clar que és veritat que potser es va agafar, vosaltres teniu uns 17 anys, us va agafar ja una mica més grans al seu debut, però ha sigut una inspiració per vosaltres?
Bueno, jo vaig començar bastant petita i en aquell moment no tenia gaire referents femenins, en concret l'Alexia tampoc, però després de més gran sí, ja vaig començar a veure-la més per la tele i sí.
I què significa, què creieu que ha significat l'Alexia en general pel futbol femení? Quin llegat creieu que ens deixa?
Home, és un referent per totes les noies petites que comencen ara, que la veuen per la tele i volen ser com ella.
Clar, de fet l'Alexia ha explicat que ella quan va començar no tenia referents femenins, els seus referents en el món del futbol eren tots masculins. Vosaltres heu crescut amb referents femenins?
Alguns vam tenir, però sobretot quan començàvem de més petites eren més els homes, el primer equip masculí del Barça en aquest cas, que veien més, i aquell femení tampoc era com avui en dia. Amb el temps sí que ha anat millorant i cada cop tenim més referents femenines, però ha sigut ja una mica més tard de quan érem petites nosaltres.
Però les primeres samarretes que us compràveu, o us compraven, o us passaven els Reis, eren de jugadors masculins?
Sí, sí, totalment. Les primeres samarretes...
De qui eren les vostres primeres samarretes, a veure?
De Messi.
De, clar, clar, de qui ha de ser, no?
És que més que diuen per aquí... Neymar.
També el Messi.
Sí, no heu tingut samarretes? Ara sí, teniu alguna samarreta de jugadores dones?
Sí, jo ara m'he comprat la de la Graham.
Molt bé.
Clar, és que la poden triar, clar.
Clar, i alguna d'Alexia o què? Sí, eh?
De quan va guanyar el Mundial amb Espanya.
Que veureu el partit, el seu últim partit aquesta tarda contra el Real Societat?
Sí, no ens ho perdrem. Esperem també que ella s'ho passi molt bé, que sigui el seu millor últim partit, i doncs estarem allà esperant a veure la seva despedida.
Doncs ja sentim aquest futur talent del futbol. Són jovenetes, però apunten maneres. No sé si arribaran. M'han dit que no tenen intenció d'arribar al futbol professional, però en qualsevol cas el fet que estiguin ara aquí jugant un dimecres a la tarda amb aquest sol, segur que en això les ha inspirat jugadores com l'Alexia.
I tant, i tant. I el més important al futbol no és tant arribar a dalt, sinó passar-t'ho bé, no? I gaudir d'aquesta activitat. Marta del Cor, Matilde Sebané, moltes gràcies.
Vinga, vosaltres.
És fort quan les escolto, com penso en com ara el futbol femení deu ser inclús una cosa aspiracional a les escoles. Com que quan jo era petita i tal, era com, hi havia com les dues nenes que jugaven a futbol, que tothom sabia qui eren, i eren les dues nenes que se'ls donava bé
educació física. I se'ls deia d'una determinada manera.
Era com, bueno, però aquestes, no sé què els hi ha donat, ni com pot ser, tal. I ara deu ser algú que inclús elles poden dir amb orgull, no només pels referents, que és potentíssim realment tenir, perquè si algú t'obre la porta, tu ja no tens tanta por d'entrar. O sigui, et treu una por. Clar. És potentíssim. Sinó també les converses amb les famílies, com abans els sopars de Nadal o tal, inclús a l'Olga García, ningú li hauria preguntat gairebé què estàs fent, en plan, ah, sí, que treballa al futbol femení. I ara, clar, deus tenir gairebé tota l'atenció, saps?
Bé, és que ara mola.
És interessantíssim, és aspiracional total.
Sí, és una cosa que està de moda, no? Mm-hmm. Sí, de moda,
en un bon sentit, en un bon sentit.
Que té un prestigi.
Que té un prestigi.
No és estrany, té un prestigi. Mm-hmm. Doncs avui, aquest comiat de l'Olga... No, de l'Olga no, de l'Alexia Putellas, el podreu seguir en directe per Catalunya Ràdio, un especial del Tot Costa. Ara farem una pausa i quan tornem, una de les grans notícies dels últims dies, en tenim un detall interessant. Tema Endic.
Ai.
Com el portes, el tema Endic?
És que no vull frivolitzar, però estic enganxada.
Bé, és que enganxa, perquè és una història que té
no
molts detalls.
No vull frivolitzar, però estic enganxada.
Doncs com tota Catalunya ara mateix.
Ja.
Una pausa i Albert Martín ens dona detalls d'una caiguda. Una caiguda que està gravada.
Curt Circuit continua aquesta primavera amb concerts únics en sales d'arreu del país amb els directes de Ferran Palau o Contra Blues, Los Diablos, Juana Everett, Tartar Elena, José Domingo, Mujeres o Rata, entre d'altres. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a www.curtcircuit.com i viu la música de ben a prop a les sales.
L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
I què?
Negra nit.
Uf.
I perduda no sé on.
Oh.
Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
Un viatge pel romanticisme alemany que ressegueix el riu Rin amb la llum de la Sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
Gaudeix d'una autèntica ballada simfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat.
Fes del Palau el teu ritual.
Avui, Quanta Guerra, la família d'Olalla Moreno.
Sargento Tomás Morado Muñí.
El teu avi va estar lluitant en aquest front per aturar l'ofensiva franquista. A ell l'investiguen per comunista.
Què dius?
I el besavi Tomàs, que el van portar a un camp de presoners, el van fer anar a lluitar amb l'exèrcit franquista.
Em sento com dins d'una pel·lícula molt dura, molt impactada estic jo.
Quanta Guerra, aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes, finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Últim concert de la temporada de BCN Clàssics.
El 28 de maig al Palau de la Música, Sir John Eliot Gardiner i The Constellation Orchestra arriben a Barcelona amb La Passione de Haydn, el concert per clarinet de Mozart i la Sinfonia en Re d'Arriaga.
Una cita única per acomiadar un any excepcional.
Últimes entrades a bcnclassics.cat.
Tot costa.
La temporada del 10.
Mateu la oz mentre xiula, gaudeix del joc.
Buah, moltíssim. Com un cervet. Això és màgia pura.
10 temporades ja.
Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Per molts anys i que en feu molts més.
Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
3 minuts per 4:45. Nou detall en el cas Endic. Tenim la sort de que els nostres col·laboradors són els millors del país i, per tant, Albert Martín, bona tarda.
Bona tarda, simpàtic.
Has publicat avui al diari El Periódico sobre aquella caiguda que ahir ja us vam explicar, vam referenciar-la, una caiguda que havia patit Isaac Endic, el fundador de Mango, mesos abans de la seva mort.
Així
una
és.
Caiguda que, en principi, doncs, mira, tothom pot caure, però, evidentment, en morir en estranyes circumstàncies. Aquesta caiguda ara forma part de la investigació. Doncs bé, la defensa del fill d'Isaac Endic, Jonathan, l'acusat per l'homicidi, té les imatges d'aquesta caiguda i està pensant què fer-ne. I tu, Albert, has pogut explicar detalls d'aquesta caiguda.
Sí.
I has pogut reconstruir una mica què es veu en aquestes imatges.
Sí, a veure, el tema és, això va passar, això és una exclusiva de la Marta Català, al nostre diari, al Periódico, i explica que això va tenir lloc a la Mutua Universal, que és com un lloc estrany per pagar-te una castanya, diguem. I, bueno, doncs vam poder preguntar una miqueta. Segur que Mutua Universal la presidia aquest senyor de qui vam parlar en aquest espai nostre, que era el Juan Echevarría, antic president de Nissan i que va morir a la tendra edat de 101 anys d'edat.
Que va morir fa relativament poc.
Poquet, que es va ser moment que
quan encara li quedava molt per viure.
I és el pare d'Alejandro Echevarría.
Correcte.
Del Barça, vull dir, que la gent no el pot ubicar així.
Total, que pues, el Juan Echevarría, una de les moltes coses que feia era que organitzava, era un dels motors d'aquest grup d'empresaris que són los veteranos empresarios sobradamente preparados.
VESP.
Que és un contrast als que tingueu una certa edat i m'hi compto dels HASP.
Jóvenes.
Un anunci històric del Renault Clio.
Vull una sèrie ja d'aquesta gent.
Sí.
Demano.
Qui forma part dels VESP? Per refrescar una mica quins oligarques, veure, diguem, catalans.
Els que tenim al cap i que són ben coneguts, tenim el Salvador Alemany o el Miquel Roca, d'acord? I, malauradament, doncs, hi ha hagut tres morts relativament recents, que són Joan Uriach, del grup farmacèutic Uriach, el propi Isaac Endic i el propi Juan Echevarría. D'acord?
Per tant,
per formar-ne part, has de tenir 70 tacos.
Més de 70.
I, per tant, l'Isaac Endic era dels més joves i només havia pogut anar a dues ocasions. I aquest dia que es fot l'hòstia era el segon cop.
I aquesta caiguda es produeix en el context d'aquest dinar.
Correcte.
Anant a dinar.
Ell arriba, entra allà al Saló de la Mutua Universal. La gent que ha vist les imatges em diu que no hi ha cap mena, diguem, d'ensopegada amb un esglaó o que allò estigués recent fregat, el que sigui. Ell ensopega i cau. I la intervenció d'un empleat de seguretat de la casa evita que piqui de cap contra una paret de contra una taula de marbre, que deien que era una, que era, podia haver estat greu, diguem.
O sigui que...
Una petita senyal premonitori.
Però queda en anècdota.
Clar, és a dir, això passa allà. Ai, ai, que quasi es fot l'hòstia.
Ja està.
I s'aixeca, i se'n va a dinar,
i tan tranquil.
No passa res. Però, clar, la persona de seguretat, una mica de, ostres, heu vist el que he fet? que aquest senyor era Lisa Candini.
Ah, com a plan...
En plan, l'he salvat, heroi.
Home,
home. Es va guardar les imatges.
I aleshores ell va al circuit intern de l'entrada de la Moto Universal...
Vaig a penjar una story a Instagram.
Tira una mica enrere i veu i es fa un petit vídeo amb el mòbil on es veu pues, la castanya i ens, pues, li expliquen al Juan Echevarría.
Mira el que he fet, no?
I mira això i tal.
I ho envia alguns grups de WhatsApp seu, segur, de mi.
I ho desconec absolutament, això, però
sí,
el cas és que
fico jo una mica més de...
passen els mesos i, bueno, doncs aquell desembre, 2-3 mesos després d'aquest dinar, que no hem pogut situar amb precisió en el temps, hi ha l'accident fatal a Collbató.
Accident o... succés.
El succés.
Els fets que s'estan investigant.
S'esdevé tot plegat. I aleshores, al març de l'any següent, ja estem al 25, el jutge reobre, la jutgessa reobre el cas. Diu...
no mirar això bé.
I en aquest moment, Juan Echevarría, que en aquell moment tenia 100 anys, diu, escolteu, oi que vosaltres em vau ensenyar un dia unes imatges...
Quina memòria amb 100 anys, eh?
No, estava increïble aquest home. Increïble. I diu, escolta, jo crec que per responsabilitat hauríem de fer arribar aquestes imatges a la família. Busquen a l'empleat de seguretat, es confirma que manté les imatges en el seu poder, i, bueno, pues la moguda, no? Qui coneix el Jonathan? I aleshores, a través dels fills, amb una persona en comú, doncs poden fer una trobada a Barcelona. I en aquesta trobada, doncs, li deixen veure les imatges i li fan a mans un vídeo.
Com reacciona Jonathan Andic quan veu aquestes imatges?
Doncs, segons a mi m'han explicat fons empresarials, ell s'emociona molt, plora, diguem, es desmunta, i els hi diu, aquest vídeo és molt important per mi. Quina pausa dramàtica.
No, home, perquè és una frase...
Jo millor no parlo.
Ho estem païnt.
És una frase important.
Sí. Penseu que en aquest moment faltava més d'un any perquè hi fos detingut.
Clar, això és fa un any, però no, més de fa un any.
El març del 25.
El març del 25, és a dir, fa un any i 3 mesos que aquestes imatges estan en possessió de la família o de la defensa de Jonathan Andic. Clar, tu que et relaciones amb empresariat, amb gent del món de molta pasta, segueixen sense voler parlar d'aquest cas des que va ser detingut el fill?
A veure, hi ha hagut diferents fases. Primera fase, sou uns irresponsables i quines coses esteu dient? D'acord?
Això és el que deien gent d'aquesta de Calés, eh?
Sí,
ho deien els periodistes.
Sí. Sou uns irresponsables, i com podeu dir aquesta bogeria? La família, que ho ha passat fatal, encara està patint encara més amb tot això, etc.
Següent fase.
La següent fase és la fase... l'Isaac estava molt fort, l'Isaac no cau sol.
O sigui, els seus amics el veien bé físicament.
Molt millor que bé, diguem. El veien molt bé, que tenia un entrenador personal... en fi, que estava molt fort, l'home.
I la tercera fase?
És la fase actual, que jo crec que hi ha un punt de commoció en aquest entorn. I...
és a partir de la detenció, eh?
Sí. Penso que és el dia 19 d'aquest mes, dimarts passat. No s'està parlant del tema, o no estic tenint probabilitat.
La gent que abans et parlava d'això, avui no te'n parla.
No.
Ja ha tancat persiana, no?
I, escolta, ja, doncs... clar, hi ha un problema, no?, que pues, com deia l'Alba, estem tots enganxadíssims a aquesta història.
Hàbits.
I hi ha com molta necessitat d'informació i molta d'allò, i no sé si el silenci acostuma a ser la millor fórmula.
Tu tens més informació de la que pots publicar, no?
Sí, però no la puc publicar perquè no és confirmada.
Això, però que la tens.
Sí, però que pot ser coses de cunyà o de barra de bar.
Que dius que el
que
silenci...
no és òptim publicar.
No, per això no ho publiquem, clar.
Que dius que el silenci no és la millor forma, per què?
No, perquè de vegades fa grossos els casos, no?
Quan no tens informació, especules, imagines.
Clar.
No?
Vale.
Nosaltres no especulem ni imaginem, nosaltres expliquem notícies plim, plim,
plom. Però una
cosa,
això, la caiguda no va ser un desmai... no és que es caigués ella o es quedés desmaiat, sinó es va caure, el de seguretat el va ajudar i es va incorporar, no? Vull dir, no és que fos una persona que tingués, no sé, narcolèpsia, allò que dorms de cop. Vull dir, és una
rascada. Mai s'ha sabut i mai ha transcendit.
Si hem de mirar caigudes meves al llarg de la vida, doncs també n'he tingut, saps? No, clar, bueno, caure m'he caigut a la vida.
Suposo, no en tinc ni idea, perquè no he pogut parlar amb ells, però que per la defensa, això té un punt de rellevància.
Sí.
Bé, han de decidir encara si ho fan servir o no.
Clar, i és dir, ho entenc. Han de mirar com cau,
ho entenc, però igualment dic.
Parar-ho amb una possible caiguda.
Exacte.
Bé, doncs és el que ens explica avui l'Albert Martín al periòdico, i ara ho hem ampliat aquí a l'antena de Catalunya Ràdio. Com sempre, un plaer escoltar-te, Albert Martín.
Gràcies a vosaltres.
Se m'acabem més en dic, sisplau.
intentarem rescatar una història d'una directiva.
Sí, és
que fa dies que l'ha de fugir.
Tenim una història al congelador. Sort que no caduca.
No, home, no, ja sortirà.
Es treu el microones i ho escalfem. Martín, gràcies.
Vosaltres.
A veure, que tenim dues coses passant a aquesta hora. Ha començat, finalment, la reunió entre el govern i els sindicats d'educació. Estan acostant postures, però de moment es mantenen les mobilitzacions. Està seguint aquesta negociació la Maria Costa. Maria, bona tarda.
Bona tarda.
Reunió definitiva?
Mira, no sé què dir-te, perquè ara ho deies, que havien acostat posicions. El cert és que, per dir-ho d'una manera així col·loquial, em sembla que ha començat una mica amb mal peu. Aquesta reunió, tots sabíem que havia de començar a les 3 de la tarda, però si mirem el rellotge, ara passen 4 minuts a 2 quarts...
I no ha començat?
Ha començat pràcticament uns 10 minutets, ha començat, per tant... una hora i quart tard, després de que el Departament d'Educació s'hi hagi presentat. En desconeixem els motius, fonts sindicals ens explicaven que el Departament d'Educació estava reunit amb el Departament d'Economia, imaginant-nos per fer números, però el mateix Departament d'Educació ho ha negat. No ha volgut explicar quin és el motiu d'aquest retard.
Bé.
Què hem de saber de la reunió d'avui? Què en podem saber? Com deies, Francesc, pot ser que en surti un acord? Podria ser, tot i que m'atreviria a dir que ho veig complicat, que en les properes hores en pugui sortir un acord, perquè encara hi ha moltes coses a l'aire i vam poder gratar alguna cosa, algun detall més d'aquesta proposta econòmica. Per exemple, ahir ens explicava el govern, no?, la principal mesura salarial que oferirà als sindicats. Vam saber aquest complement general per a tots els docents, un complement que de moment s'aplicaria aquest any. Ahir posaven uns números encara molt primerencs. Es podria arribar a aquests 40 euros de moment aquest any, però no tancaven la porta, doncs, que aquest complement per a tots els docents pogués engreixar-se una mica de cara als propers 3 anys. Podríem dir fins al 2029. Tot això hi hem de sumar també l'augment d'aquest complement específic, un augment del 30%, que és el que havien pactat inicialment el govern amb els sindicats, Comissions Obreres i UGT, però tampoc està clar, la veritat és que tampoc està clar com es farà aquest augment.
Bé, esperem a veure, doncs, si la reunió dona o no dona resultats, perquè ara podem donar tots els arguments i després no passar-ne cap i, per tant, pendents de la Maria Costa i d'aquesta reunió que ha començat tot just ara i que això pot durar hores, per tant, ho seguirem a l'antena de Catalunya Ràdio. Maria, gràcies.
A vosaltres.
I en paral·lel a aquesta reunió, mobilitzacions als carrers. Avui hi ha hagut vaga general i a aquesta hora encara hi ha talls de carreteres. Anem a l'equip viari amb la Carmina Malagarré. Carmina, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Es nota aquesta mobilització encara?
Sí, que es nota, sí, perquè a més dels talls hi ha molta concentració de cotxes, moltes cues directament abans i després dels talls. Els talls estan a la 2, a Lleida, i a la P7, entre Vilaseca i el Vendrell, i també al tram nord de la P7, a l'entorn de la Roca del Vallès i de Girona. A més d'abans i després, com et deia, també hi ha les vies alternatives, com són l'N2, la C65 i la 2 a l'entorn de Girona i l'N340 a l'entorn de Tarragona. Vull dir que déu-n'hi-do com va de tapaït.
Doncs aquesta és la situació que ens explica la Carmina Malagarriga. Si hi ha més novetats, tornarem a connectar amb tu.
Molt bé, així ho farem.
Tot i que ha parat tapaït el panorama judicial pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Avui un altre dia frenètic, amb la policia entrant a la seu del PSOE en el marc d'una investigació que intenta aclarir si el partit, que és el govern, va pagar per extorsionar jutges i fiscals i policies per salvar les investigacions que afecten el govern. Degoteig de causes judicials, Judit, que clar, cada cop és més intens.
Hem fet la llista, hem comptat, i ara mateix hi hauria actius almenys 5 casos que envolten Pedro Sánchez, l'anomenat cas Leire, que és d'on penja tot el que ha estat passant avui a la seu del PSOE. Després, el cas Plus Ultra, n'hem parlat també aquesta setmana, contra l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. La causa del germà de Pedro Sánchez, la causa contra la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, i també l'anomenat cas Mascaretes contra l'exministre José Luis Ábalos i el seu col·laborador, Coldo García.
I aquesta hora registres a la seu del partit de govern, del PSOE, al carrer Ferraz i al Dani Sánchez de Aja. Dani, bona tarda. Dani, bona tarda.
Ai.
Em sentiu?
Ara sí.
Sí? D'acord, que... Doncs mira, sí, els registres que s'allarguen ja gairebé 8 hores, camí de les 8 hores, encara no han sortit els agents de la UCO, que segons l'auto del jutge Pedrat, que hem conegut fa poques hores estarien requerint informació, documentació, arxius informàtics, el registre d'entrades a l'edifici, tot plegat per tractar de connectar el Partit Socialista amb una xarxa que hauria organitzat l'exsecretari d'organització Santos Cerdán amb l'exmilitant Leire Díaz per tal, com dieu, de desacreditar investigacions en marxa contra el partit i contra l'entorn de Pedro Sánchez, i ho farien a través de buscar els draps bruts o subornar a alguns fiscals o agents de la policia, fent-se servir també de periodistes. L'auto del jutge és bastant detallat, explicant com aquesta xarxa es finançava a través del partit, ja sigui amb campanyes, a través de campanyes publicitàries als mitjans o també amb empreses pantalla. Registres que s'han fet també a la casa de Santos Cerdán, a Navarra, i en el mateix auto, en aquestes mateixes actuacions, han inclòs també la imputació de diferents persones a la causa, el mateix Santos Cerdán, com diem, també altres, a la gerent del PSOE actual, Ana Fuentes, i a un exdirigent socialista, a més de a dos advocats i un agent de la Guàrdia Civil, i també estan imputats en aquesta causa, com no, Leire Díez, està militant coneguda com la lampista del PSOE, i a l'empresari Pérez Dolcet, que també està vinculat a Leire Díez, que és un empresari que també volia destapar les clavegueres de l'Estat. Això és el que sostenia Leire Díez, que parlava de que era una investigació periodística el que ella volia fer.
Bé, en tot cas, el que ens interessa aquesta hora és que encara continua el registre. Quan tinguem clar com acaba, tornarem per posar-hi el punt i final. Dani Sáenz de Aja, pendent d'aquest registre des de la seu del PSOE. Fa molta calor a Madrid, al carrer?
Sí, sí, déu-n'hi-do. Fa calor, però estem a l'ombra . I he de dir que ens hem anat entretenint força, perquè estos registres ja comencen a ser una mica habituals aquí al carrer Ferraz, i és un carrer on hi ha molta gent que, tot i viure al costat del PSOE, no són gaire simpatitzants del PSOE, i per tant hi ha continus insults, lladres, la gent passa pitant el clàxon...
S'ha activat el protocol, que ja tenen...
Que també han vingut mariachis,
Han vingut mariachis, ha vingut, i això no ho he vist mai encara, ha vingut un violinista i ha començat a tocar l'orquestra del Titanic, quan s'afonava el Titanic, hòstia, i tocaven els violinistes, doncs era el mateix tema. Passa que el violinista era de Azteoir, que és aquesta organització d'ultradreta que està posada a totes les causes.
Bé, a la pròxima connexió volem algú amb una mica més de gràcia. Posa'ns un pianista, posa'ns un violinista, posa'ns un veí que tingui un claxon, alguna cosa. Dani, fins ara.
Gràcies, adéu.
A veure, deixa'm saludar el Raül Flores, el cap de política, perquè aquí ja no sabem ni quin cas és quin. És un allò, aquell joc...
El qui és qui.
Clar, és que la llista és llarga.
Clar, no et perds tu, Alba, ja, que dius, ara ja no sé, aquest cas ja no sé quin és.
Jo porto un cacau increïble, la veritat.
Doncs per desfer el cacau hem anat a buscar el nostre cap de política. A veure, d'entrada, això d'avui és per evitar que investiguin la resta de coses?
Exacte. Vull dir, avui va bé fer aquesta reconstrucció, perquè justament tot això que ara anirem enumerant és el que aquesta suposada trama que avui ha destapat el jutge, són tots els casos que volia frenar, que volia bloquejar i que volia evitar que seguissin el seu recorregut habitual. I com veurem, no ho ha acabat d'aconseguir, perquè tots han anat seguint també el seu recorregut.
Va, per tant, això d'avui és per tapar casos com, per exemple, això de Plus Ultra, que és el més recent que hem conegut, de Rodríguez Zapatero i les joies i tot el que penja d'aquí.
Això d'avui és l'organització del PSOE i també el finançament del PSOE. El PSOE pagava per bloquejar, per exemple, casos com aquest, com el Plus Ultra, que és l'últim que hem conegut, més enllà del d'avui, fa just una setmana. I on hi ha aquí un màxim implicat, que és l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, que diu al jutge, amb el sumari que hem conegut fa pocs dies, que liderava, diu literalment, una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències. I aquí s'hi sumaria aquest rescat de més de 50 milions d'euros d'aquesta companyia aèria que és Plus Ultra.
Aquest és un dels casos. Un altre cas, jo, clar, com que anem perdent el fil, demà comença el judici contra el germà de Pedro Sánchez.
Exacte, demà comença, el sentirem, el germà, segurament ja la setmana que ve, però demà comença aquest judici.
Ja m'he perdut.
Doncs mira, aquí hi ha també l'exsecretari general del PSOE d'Extremadura, i els acusen de tràfic d'influències a l'hora d'atorgar al germà del president espanyol, a David Sánchez, una plaça de coordinador dels conservatoris de música de la Diputació de Badajoz.
Que ell no tenia gaire clar de què anava. Va semblar.
Que, diu l'acusació, gairebé ni passava per allà.
Ja. I això hem de veure si és veritat o no és veritat.
Aquest ja és un dels casos que està en el seu tram final, perquè, com deies, el judici comença demà mateix i durarà poc. La setmana que ve ja els sentirem a declarar.
I no trigarem gaire a veure la dona del president espanyol, Begoña Gómez, també declarant davant del jutge.
D'entrada la veurem el dia 9 de juny, això en una vista prèvia a aquest judici. El magistrat, que és Juan Carlos Peinado, ha demanat que hi sigui i fins i tot l'ha advertit que prendrà les mesures que calguin per obligar que comparegui aquest 9 de juny, d'aquí gairebé 15 dies, davant del jutge. En aquest cas, hi ha tràfic d'influències, però recordem, per exemple, que fa molt pocs dies, a principi de setmana, aquest dilluns, Luco qüestionava aquestes sospites de Peinado i deia que no hi havia proves ni d'ingressos opacs ni tampoc de moviments sospitosos de la parella del president espanyol.
Per tant, ja veurem.
Ja veurem, però està un pas del judici.
Doncs això, a punt de judici. I l'altre... Tenim a la presó Ábalos.
Tenim a la presó Ábalos.
I això és un altre cas.
És un altre cas i més d'un cas. El tenim a la presó i pendent d'una sentència.
Estava multiempleat.
Sí. Igual que Cerdán, que també surt el d'avui, també és una altra causa oberta. Ábalos és a la presó, és en presó preventiva. Ja ha passat el judici de les mascaretes, va acabar fa poques setmanes, i està pendent d'una sentència que podem conèixer abans de les vacances d'estiu.
Ah, sí?
Entre juny i juliol podem conèixer aquesta sentència. Però, clar, recordem el que passava fa pràcticament un any, que és l'esclat del cas Cerdán, on també hi ha Ábalos i on també hi ha l'antiga madreta d'Ábalos, que és Koldo García. És un cas de cobrament suposat de comissions il·legals per adjudicació d'obra pública i aquí encara no ha començat aquest judici.
En cada cas d'aquests s'ha demanat a Pedro Sánchez que dimiteixi. No pinta que dimiteixi.
De moment no ha dimitit. De moment
o
no ha dimitit.
O que convoqui eleccions.
Avui mateix, aquest escorcoll ha enganxat a Pedro Sánchez de visita amb el papa a la ciutat del Vaticà. Ha comparegut ja amb retard, i ell ja ho ha dit, compareg en retard perquè just volia estar al corrent del que estava passant a la seu del seu propi partit. I avui ha insistit i s'ha enrocat en que no convocarà eleccions. Diu que fer-ho seria partidisme. I diu que no les convocarà. I escoltem també els socis que, tret del PNB, i Junts fa unes setmanes, ningú ha demanat una convocatòria d'eleccions. Sí que fixen una línia vermella, que és el finançament il·legal del PSOE.
Però això d'aquí que es tingui una sentència...
Clar, les sentències, ja evidentment, trigaran, perquè 2027. Són casos d'una instrucció d'un judici llarguíssim, però sí que és veritat que al final es van acumulant, com hem anat repassant, diversos casos, i estem a un any de les eleccions, i estem a les portes d'un any, que és el vinent, que és un any electoral, perquè hi ha eleccions municipals. Clar, molts barons del PSOE sentien, per exemple, ahir el president de Castella-La Manxa, que és un dels sospitosos crítics habituals contra Sánchez, que demanava eleccions. Clar. Però és que aquests alcaldes i presidents autonòmics són els primers de la línia de foc, els primers que si no hi ha un avançament electoral al Congrés dels Diputats, són els primers que se sotmeten a les urnes, com hem vist amb aquesta última tongada d'eleccions. Les últimes Andalusia, on els resultats del PSOE no han estat bons, excepte Castella i Lleó. Per tant, hi ha un cert temor de molts d'aquests dirigents territorials, candidats, candidates, de passar factura.
Això ho anirem seguint. Raül Flores, cap de Política de Catalunya Ràdio. Gràcies.
Gràcies, bona tarda.
Una pausa i canviarem de to. Alba, necessitem una cosa...
Qualsevol dia el Sánchez no el veiem ja. S'haurà xupat del tot.
De prim, el veus molt prim,
Cada dia està als nervis.
Fa molt esfora, també.
No, un dia no el veurem, de veritat t'ho dic. Veurem uns ulls per allà.
Tenim aquí amb el papa, tu. Ves-lo buscar, tu. Aquí.
Mira com està.
Quina elegància.
I moreno, també, com tu, Alba.
Això,
bé, fem una pausa i seguim comentant l'aspecte de Pedro Sánchez.
Els diumenges són a Diagonal Mar. Aquest estiu, el teu pla de diumenge té nom. Diagonal Mar. Obrim diumenges i festius de 12 a 20 hores del 15 de maig al 15 de setembre perquè gaudeixis de botigues, restauració i oci vora el mar. A més, 3 hores d'aparcament gratuït i una d'extra amb l'app. Diumenges amb ganes de tornar-vos a veure. Diagonal Mar.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
Aneu massa de listos.
I els valencians?
No, els valencians, que mira si han caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
Ha sentit el que acaba de dir?
Que a Mallorca no feu l'amor.
Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'app i web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Abraham Oriol. Neus, com estàs?
Bona tarda, què tal?
Ara descobrirem algú que fa anys teníem molt present i que li hem perdut una mica la pista. Aquesta setmana has contactat amb un personatge que vam veure molt a la tele, sobretot a la tele espanyola, però sí. Vaja, que és de casa.
Bueno, és que és de Tortosa. Una periodista que ha fet pràcticament tota la seva trajectòria a Madrid, com deies, i des dels anys 80 i durant molt de temps va ser una de les cares més reconeixibles, directes, incòmodes i també polèmiques, et diria, de la premsa del cor a l'Estat.
Sí.
La vam veure durant dècades sense filtres a la tele en un moment en què sovint valia gairebé tot, per no dir tot. Però un dia va dir prou i va desaparèixer dels platós. Ara responem què se n'ha fet de Carmele Marchante.
Pensava que em posaries al tall de que te calles, Carmele.
Bueno, és que són tots, és a dir...
Imatges, perquè hi ha unes imatges icòniques d'ella amb un vestit fet de la bandera de la independència.
Ai, clar, sí. Va tenir aquest moment també, que donava suport.
Però quants anys té la Carmele?
Aquest setembre farà 80 anys.
Home.
I clar, més de mitja vida se l'ha passat a la televisió, la llista de programes on ha treballat és llarguíssima, és a dir, des de Tòmbola fins als més nostàlgics, passant per Sálvame, on va treballar molts anys i on va guanyar molta popularitat. El que deia, més segur que tots recordarem moltes discussions, crits, conflictes de tota mena. Doncs fa 10 anys justos se'n va anar d'aquest programa i de la tele per decisió pròpia. Va dir prou i no va voler saber res més de ningú.
Lo que vaig fer és, bueno, pues sortir del forat negre on estava, d'un programa que era nefasto, que era letal, que era tòxic, que era el pitjor del món, i volia i necessitava pues, recompondre el meu ànimo. Vaig estar maltractada, que ja no podia més. No era jo era una víctima. Era una víctima del maltracte i de la violència que hi havia en aquell plató contra mi. I per això un dia vaig dir, no puc més, vaig tancar la porta de cop i me'n vaig anar.
Ben fet.
Ja veieu quina déu més bèstia, també, en un programa com aquest. De fet, fa unes setmanes fins i tot va admetre en una entrevista al País que es va alegrar de la cancel·lació de Sálvame perquè deia textualment que s'ho mereixien. Uau. Perquè, esclar, és que se les tenien molt i molt fortes.
A mi no m'escupes!
Que per sortir d'aquell pou del pitjor que li ha passat a la vida, diu textualment doncs, que la va ajudar molt el seu grup d'amigues, també tenia una agenda plena, ha estat molt enfeinada amb altres projectes, la majoria feministes, ha escrit un llibre sobre la prostitució, això la va dur a viatjar un any per l'Àfrica, també la creació amb altres dones d'una companyia de teatre, i sigui com sigui, això, una dècada després, ara, fa poc, va reaparèixer a la mateixa cadena, a Telecinco, després de 10 anys de silenci, i ens explica com es va gestar i com li ha sortit feina des d'aleshores.
Quan jo ni me'n recordava de que feia 10 anys que jo havia deixat la tele, això, un antic representant meu, pues m'ho va dir, escolta, que fa 10 anys que te n'has anat de la tele. Llavors ell va vendre esta història molt benvenuda i la veritat és que ha tornat una altra vegada d'una manera més tranquil·la, escollint les coses, fent el que a mi m'agrada, ja no vull fer mai més a la vida premsa del cor, i jo em dedico a l'actualitat. Estic molt contenta i molt bé, i ho puc compaginar les altres coses que tinc.
Amb 80 anys, molt activa, no?
Molt activa, i ella diu, val a dir que no vol fer periodisme del cor, sinó actualitat, però bueno, està de viernes, aquell programa que també, per exemple, comenten Supervivientes, on ella va concursar, per cert, el 2008. En tot cas, ella, un plató de tele, després de tants anys, no la impressiona, ni tan sols ara quan va tornar.
Jo vaig sentir, quan vaig tornar a un plató, 10 anys després, pues no ho sé, vaig entrar com si fos casa meua. Vaig trobar amb gent que havia treballat molt, que em recordaven molt bé, i va ser estupendo i meravellós, però tot molt normal. I és que jo soy un tsunami, jo soy una chica fina.
Havia esborrat absolutament del meu cervell aquesta cançó.
No m'ho puc creure, Garriga.
Ara l'he tornat a sentir. Què és això? Què és això?
Ella, amb aquesta cançó, Jo soy un tsunami, es va intentar presentar Eurovisió el 2010.
Uau, no li ha faltat res, eh?
Tots els xecs de la llista.
Sí, supervivientes.
És que a les candidatures d'Eurovisió sempre hi ha hagut unes propostes peculiars.
Sorprenents.
En fi, una última qüestió, molt, molt ràpid.
Vinga, va.
No es pot parlar de la premsa del Cor a Espanya dels últims, això, 40, 50 anys sense parlar de Carmela Marchante, i tot i que diu que ja no en vol fer més, em pregunto si ara la segueix, si consumeix aquest tipus de crònica social.
Escolta el que no surti d'aquí, Carmela Marchante.
Doncs mira, li pregunto tal qual.
I actualment no segueixo la premsa del Cor, més que si quan vaig a la peluqueria pues veig una revista del Colorín i, bueno, pues ho miro, ja està, i res més.
Doncs mira, ara saludarem a la Juliana i companyia i li preguntarem per Carmela Marchante.
Molt bé.
Abram, què? Queda't, ara venim.
Oh, i tant. No te puedes resistir.
El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aida, la Bohème, la flauta màgica, Das Rheingold i Capuleti e Montecchi, i Anufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
Sou molt bona gent!
Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
Amb el suport de Bonpreu Esclat.
Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic. Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
Consulta el programa a firaviva.cat. T'hi esperem.
El 5 i 6 de juny a Terra Girona al Futur Fest, la trobada de podcast i creadors de contingut de Catalunya.
Celebrem 5 anys amb una edició ampliada. Gaudeix de 2 dies de podcast transformats en espectacles en viu.
Club Tàndem, Guarres, El Cinquè Riu, Déus i Simis, Himàlaia, Clímax i El Dolcet pel Cafè, tots en directe.
T'ho perdràs?
Més informació a futurfest.cat.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Bona tarda.
Bona tarda.
Portes el polo que m'agrada, eh?
Porto un polo que té un punt de transparència.
No, però no per la transparència, això, perquè es queda bé.
Tenim una transparència. Hola, Francesc.
Bona tarda, Júlia.
Com de deixadesa. Vull dir que no és una transparència de... Ai, mira, he apostat per un modelet. El meu look també és transparent, però ja es veu que és expressament.
També és transparent.
El teu és transparent com per error.
Quan una noia va
teixit,
quan una noia va transparent no diem res. I quan un noi va transparent li diem tot.
M'estàs escoltant el que t'estic dient? Senzillament, el que tu portes es nota que no estava fet perquè fos expressament.
No.
És un error tèxtil.
Sí que ho és. No és un error tèxtil. Sí, el que passa és que sembla que tingui 15 anys aquest polo i resulta que és comprat de la setmana passada.
És a dir, el dissenyador l'ha fet pensant que volia que fos així.
Jo crec que és un error
tèxtil. I el comprador... No, l'error és meu de comprar-lo. Aquest sí que és l'error. Però el senyor Zara el volia fer així.
Bé, avui tenim que no sortir d'aquí, però abans ja m'ha dit que aquest dissabte us podrem veure el 3cat en viu.
Ai, calla, que jo també.
Sí?
Ah, sí?
Bé, I jo toca. També.
I el Garriga també.
A quina hora vosaltres?
Diu, però si no falta ningú.
A l'hora tu. Menys informatius tothom.
Diumenge jo, a les 3 i mitja del migdia. Què creus, que acabarà una ambulància venint a buscar per insolació?
Perquè és una cosa pensada per programes i si aquests informatius es volien fer coses i els han dit no, millor...
No, perdona, no, hi ha algun presentador de TN que...
Però el TN es va proposar de fer per allà...
Nosaltres fem la turra amb presentadors de 3cat i algú d'informatius,
eh? Ah! Jo deia el TN fet des d'allà.
Hauria sigut espectacular perquè, a més, perdona, però el TN és un dels programes més vistos de la casa, haurien de tenir-hi representació.
No, hi seran. A l'entrevista encadenada hi ha presentadors de TN.
Ah, és veritat, allò.
I tu, Garriga, quina hora hi ets?
Jo a les 4, 4:45.
De dissabte o de diumenge?
De dissabte.
Molt bé.
Em deixeu sola.
Passaré a veure, dinaré i actuaré.
Molt bé.
No? I així ja ho tenim tot fet.
I diumenge cap a la Turra.
Cap a la Turra, sí. A les 3 i mitja del migdia.
Doncs mira, bona hora.
Bona hora. Sí. Ja està.
Té una gorreta.
Sí.
Tu anant bé quan surtis i hauràs pujat 15 tons.
És possible que jo ja no hagi d'anar en tot l'estiu a la platja, després d'allò.
Feina feta.
Feina feta.
Reparteix una mica.
Tots el 3CAT en viu, però avui tenim que no surti d'aquí, que, per cert, no us escolta Carmele Marchante, ho hem comprovat.
Amb... Només les revistes de la perruqueria.
Mm. Però passa res, teniu res. Molts oients, no us ve d'una. Mm. Què tenim avui, el que no surti?
Home, avui parlarem amb la Sònia Gelmà.
Què?
Sí!
Que la tindrem al programa.
Sí, no descarto fotre alguna barbaritat.
No, ens ha advertit, ara ha pujat per les escales i ha dit, vosaltres, caution, eh?
Ah, ja. Però, Juliana, ets capaç de posar el fre de mà amb la Sònia?
És que saps que ella m'encanta, eh?
Per això, per això.
No
és la teva de les teves debilitats.
És el meu taló d'Aquiles. Jo sempre que començo una relació aviso. En el noi amb qui estigui començant. Sàpigues que si un dia ve la Sònia, jo marxo. Només que estiguis previngut.
Ella ens ha demanat contenció.
I ens ha demanat les preguntes que sí volem
no
fer.
No ho puc creure.
Està
preocupadíssima.
Realment, les preguntes, ja podem advertir l'audiència, seran avorridíssimes de l'estil. Per què l'Alexia ha sigut tan important pel Barça?
I després vindran les bones, que són les que no estan al guió.
Exacte. Sí.
Doncs això serà a partir de les 6. Jo no m'ho perdria. Vaja, no m'ho perdré, segur. Us escoltarem. El berenar el fem a les 5.
Ah,
si us voleu, si us voleu quedar a les 5,
home,
el fem...
Segons.
No, no. Bolletí,
tinc una cosa, però segur que estarà molt bé, el berenar.
Sí, però cada dia. Alba, gràcies per venir.
Moltes gràcies a vosaltres.
Aviat, bolletí de les 5 i el berenar.